Bon dia a tothom. La Isabel Gaià, la Rosa Gairal i jo mateixa, la Dolors Sallés, us donem la benvinguda en aquest espai de l'art d'educar. Avui encetem una nova temporada i després del descans tornem amb més ànims per continuar oferint-vos orientacions, reflexions, consells i opinions diverses sobre temes d'educació. Ja tenim pensat uns quants temes per anar tractant durant el curs, però si els oients voleu fer algun suggeriment o alguna petició, ja sabeu que estem obertes a les vostres demandes. També us oferim la possibilitat de fer les vostres intervencions i participar en aquest espai trucant al telèfon 977 83 00 44 o bé al 977 83 11 35. Per començar aquesta temporada, i ja que és una època en què s'inicien les activitats extraescolars, ens ha semblat adient parlar de l'educació esportiva i els valors. Com sempre, la Isabel ens farà unes reflexions que ens donaran peu a fer una mica de tertúlia o debat sobre el tema. I ho farem amb un convidat que tenim amb nosaltres i que treballa per aconseguir la transmissió de valors mitjançant l'esport. Ell és en Josep Maria Llorenç, en Jimmy, que el coneixem tots pel Jimmy, i que és col·laborador i director de l'escola de futbol. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bé, doncs ara, si us sembla, primer de tot donarem pas a la Isabel perquè ens faci aquestes reflexions.
Hola, bon dia a tothom de nou. Quan parlem de futbol, o sigui, la primera imatge que a tots ens ve al cap és un estadi ple de gent, banderes, xulets, alegries, decepcions o bronques. I també parlem molt dels jugadors. Parlem sovint, ens trobem emprenyats o contents de les seves jugades, a vegades dels sous, del que guanyen, de les primes, de la publicitat i després, clar, de l'èxit esportiu o del fracàs. I molt sovint una cosa també habitual és que critiquem i dubtem dels àrbits, dels directius o de la bona fe dels jugadors propis i també dels contraris, evidentment. Altra constant és que sempre volem guanyar, ser els millors, estar en més bones condicions que el rival i triomfar. També es comenta que per aconseguir-ho, clar, necessitem esforç i treballar en equip i entrenar-nos. Però el fet és que un dia ens enfadem i ens anem a dormir sense sopar i un altre estem contents, d'alegries compartides, sentim que tenim un esperit de grup i un sentit col·lectiu. Això tant entre els jugadors com els espectadors. El futbol crea aquest sentit de grup, no? de col·lectiu, que tots comparteixen un mateix interès, no? Però segons com també creen, evidentment, menyspreu vers el rival. En aquesta descripció, que així d'imatges i actituds que podríem dir d'una manera així futboleres, no? Es barreixen, de fet, per molts aspectes positius i negatius. I sabem que per aconseguir un treball, doncs això sempre ho sabem, cal un resultat, cal treballar en equip. Això és molt positiu, entrenar-se, respectar els altres i compartir. El que passa, però, que és un esport tan mediàtic que és molt difícil anar contracorrent. Llavors, què és? L'onada col·lectiva, els sentiments de tothom, la ràbia, la decepció i la propaganda que tot el dia ens bombardeja pels mitjans de comunicació, de fet, no ens deixen veure que, de fet, estem destrossant, sense voler-ho, una de les possibilitats més fortes, més potents, que tenim de desenvolupar valors positius i esperit de grup. Perquè vosaltres afigureu-vos el substrat que voldria un formador que volgués treballar els valors, quina terra de cultiu, quin substrat li agradaria tenir? Pues, il·lusió de que els que volia educar tinguessin il·lusió de fer una cosa bé, de fer un treball en grup, que el treball que fes aquest educador necessités que els alumnes tinguessin necessitat d'acceptar, de compartir unes normes, que hi hagués companyonia, fites col·lectives, que demanessin aquestes fites i aquestes coses, demanessin decisions i esforços individuals, però també esforços i decisions col·lectives. I tot això, figureu-vos, en el cas del futbol, tot això que voldria tenir l'educador, a més ho tindria voluntàriament. Vull dir que els que hi van, generalment pot haver-hi algú que no, però generalment els que hi van, ningú els obliga a anar-hi, volen anar-hi. Això ja és algo, és bàsic per l'educació, no? I a vegades també una cosa molt bona és que a vegades es triomfa i altres es fracassa. I aprendre a fracassar és una cosa bàsica per acceptar-nos a nosaltres mateixos i per acceptar els altres, i per aprendre a respectar i admirar el rival o l'altre, senzillament, el que tens al costat. O sigui que tot això, el que es dona quan es treballa en un entrenament i quan es treballa en futbol, és el substrat ideal d'algú que volgués treballar amb valors. Allà, què ens passa, doncs, no? Que ens perdem, no? On ens perdem? És possiblement que el desig aquest del triomf, de ser els millors per damunt de tots i de tothom, sigui una forma que tenim tots d'una manera o una altra, no? De donar sortida a frustracions que tots tenim individuals i frustracions col·lectives també. Llavors, en aquest cas, aquestes frustracions surten per aquí i es desborden i passen per damunt dels valors que estan a la base del joc. Això podria ser i és una, com a mínim, de les causes, no? La passió encega, i si és col·lectiva, aquesta passió a més arrossega, no? A l'home o la dona necessitem il·lusió, necessitem passió, potser ens hem oblidat d'això, no? Necessitem il·lusió, passió, i necessitem fites a superar. I el sentiment de pertany a un grup també ho necessitem. Si aquestes necessitats s'ofeguen per les presses, per aquest treball quotidià que tenim moltes vegades, ràpid i sense il·lusió, pel consum, doncs aquestes necessitats d'il·lusió, de passió, doncs han de trobar sortida per algun lloc, i l'esport n'és doncs una d'elles. Llavors, doncs, l'esport atrau molt els joves. És el centre d'interès personal de molts d'ells. I, clar, l'esport es basa en relacions socials, vulguis o no vulguis, però a la vegada és un fenomen que és, ja ho hem dit, d'un gran poder mediàtic i socialitzador. Però, clar, aquest poder mediàtic, moltes vegades, que és un lastre que no deixa llibertat, els petits clubs locals són més lliures. I si aquests petits clubs locals són més lliures i tenen gent jove i il·lusionada, doncs s'ha de tenir en compte que aquí hi ha un potencial educatiu enorme.
Bé, doncs fins aquí hem parlat de forma global. Ara escoltarem una experiència pràctica molt estructurada, amb una metodologia molt pensada i un pla d'educació amb valors molt ambiciós. Perquè a Falset tenim una escola de futbol que es preparen els futurs jugadors i a la qual es pretén fer un treball no només tècnic, sinó també de transmissió de valors. Per conèixer doncs, com funciona aquesta escola de futbol i quins són els seus objectius, tenim amb nosaltres, com hem dit abans, el Jimmy, el Josep Maria Llorenç. A veure, primer, doncs, per situar-nos una mica, parlarem de l'escola i després tota la feina que hi esteu fent. Quant temps fa que funciona l'escola de futbol?
Home, l'escola de futbol... Bueno, primer, gràcies per invitar-me al programa vostre, que és un dels programes que val la pena, no? I després també vull agrair-vos també jo personalment que d'una vegada per totes separo del futbol com un esport educatiu, un esport formatiu, com molt bé acaba de dir Isabel, no? Normalment, sempre que s'anomena el futbol és perquè doncs, no sabem res més que fer i anem al futbol, no? Futbol, jo crec que ho ha resumit molt bé l'Isabel, no l'hem de mirar, l'hem de mirar com un espectacle, però també com un procés formatiu de persones, no? Des de que comencen fins que les seves carreres doncs, arriben al màxim, no? Podem tindre doncs, jugadors de primera categoria, podem tindre jugadors professionals que les seves vides estiguin conduïdes en diferents línies, però també tenim jugadors que si des de petits se'ls ha format amb els bons valors i amb les bones conductes i amb els bons hàbits, doncs no tenen que desviar aquest tipus de línies i a més són un model pels que comencen, no? Bueno, dit això, m'heu preguntat quant temps feia que funcionava l'escola de futbol. Home, més o menys l'escola de futbol sempre ha anat funcionant, no com a escola, però sí com a entitat esportiva que porta una sèrie d'equips doncs, d'infants, no? Jo calculo que sobre uns 18-20 anys, no? El que passa és que doncs, a mesura que va passant els temps, doncs, les coses se van complicant, bueno, complicant, les actituds no són les mateixes. Jo em recordo quan nosaltres fem de juvenils, infantils i alevins, les conductes i els comportaments eren totalment diferents, i ni millors ni pitjors, simplement diferents, no? I llavors, clar, també has d'adequar una mica la formació als moments. I per això ha anat evolucionant. Ara s'ha intentat fer aquest any dins del model de club aquesta línia que és l'escola de futbol ja amb una programació ja ben definida.
I quants alumnes teniu?
Més o menys tenim, jo tinc calculat, perquè encara hi ha el període d'inscripció i està obert, no? perquè doncs, tots els xiquets, inclús xiquetes que vulguin participar, s'hi puguin apuntar. Jo tinc un 70 o 80 Sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Sí, entre 70 i 80, sí, sí, sí.
I venen també xiquetes?
Sí, abans ne veníem, no sé si en parella, ara enguany no ho sé, perquè ara hem de tindre, la setmana que ve segurament farem una reunió per reestructurar-ho tot, a veure les categories, qui hi ha, qui deix d'haver, però sí, me penso que hi ha alguna xiqueta. No obstant, també tenim un equip de, dins del que és el falset esportiu, té un equip de dones, molt de noies. Bé.
I quines edats comprèn sí, dins de l'escola?
Mira, això comprèn dels edats dels 3 o 4 anys fins als 12 o 13, és a dir, se classifica en diferents categories. Tenim els babies, els prebenjamins, els benjamins, els alevins i els infantils. Juvenils no, perquè no hi ha prou gent perquè, doncs, per fer el que l'ocupa pels juvenils. Se va fer una reunió, això també s'ha de dir, perquè s'escriguessin tots els que volguessin per poder fer aquest equip de juvenils, perquè nosaltres també entenem que és prioritari que hi hagi aquest equip de juvenil perquè tinguin aquella ambició de poder l'any que ve entrar dins del primer equip, és aquella cosa que també els pot arribar a motivar, però la veritat és que no vam tindre gaire èxit, anem a mínim de 3 o 4, anem a tornar a fer una segona i també vam tindre aquest èxit i llavors vam dir que no hi havia voluntat, entenem que no hi havia voluntat per part del jovent, doncs, a tirar endavant aquest projecte, no? Evidentment, ha obert a tota la comarca, però bueno, en fi, les coses a vegades són com són. I després també hem de tindre en compte que aquest model d'equip que nosaltres duiem a terme, o aquest model de club, és nou i hem de pensar que hi ha altres poblacions que ja fa temps que funcionen i evidentment estan més rodades que nosaltres, no? Les coses no són tan fàcils. Vull dir, jo entenc que la gent a vegades pensi, quan nosaltres transmetem el nostre model, que això és fer volar coloms, no? Això és una cosa llarga, és igual que l'educació, vull dir, no ens hem d'enganyar, nosaltres tampoc som perfectes i llavors transmetre segons quines coses costa, vull dir, necessita temps, però bueno, també aprofitant la ben entesa que teníem amb el camp que tenim, doncs bueno, era també una llança per aquest equip de juvenils, no? Però no va poder ser.
I l'escola qui la fa funcionar, a part, o sigui, dels tècnics? Explica'ns una miqueta la distribució, qui sou els tècnics, la junta, els pares...
Bueno, dins del model de club tenim la línia aquesta de l'escola de futbol, que la principal figura, la figura, si es comença per una jerarquia de figures, hi hauria el director esportiu de l'escola, que en aquest cas seria jo, seria més aviat director de l'escola, i després tenim el coordinador esportiu. El coordinador esportiu és el que coordina a tots els altres entrenadors. Què vol dir aquesta figura de coordinador esportiu? Aquesta figura de coordinador esportiu el que fa realment és, a partir de les diferents categories, hi ha uns determinats, perquè ho entenguem, no profunditzaré, però perquè ho entenguem i l'audiència també us entengui, cada equip, benjamí, prebenjamí, benjamí, aleví o infantil, necessita un tipus d'aprenentatge. És a dir, no poden aprendre el mateix els babies que els alevins. Vull dir, s'ha de començar, és com l'escola.
Igual.
La Rosa em mira malament i és com l'escola, això. Primer s'ha de saber la becedari i llavors acabarem a escriure. Més o menys és això. Llavors, el coordinador és precisament el que ha de coordinar aquesta tasca, no? És el que ha de vigilar els entrenaments, és que si, per exemple, l'entrenador es comunica amb el coordinador per si li fa falta alguna cosa, o veu l'entrenador que alguna cosa no funciona, o que hi ha un xiquet, doncs, que pel que sigui, doncs, igual que l'escola, va malament o no està bé. Llavors, dins d'aquesta línia també tenim l'ajuda del Francesc Bull com a psicòleg, que si convé, doncs, per aquest tipus de casos, doncs, també se va brindar ajudar-nos. I també tenim, amb la faceta d'ensenyament, a l'Isabel, que per això al començament, doncs, ha dit el que ha dit i jo crec que és molt interessant. I a més, també és interessant tindre-la amb el tema de la pedagogia, com podem ensenyar, com podem transmetre el que nosaltres sabem, no? Doncs, bueno, és una mica la feina aquesta del coordinador. Llavors també hi ha el que és l'administratiu i els col·laboradors. Col·laboradors s'entén gent, doncs, com puc ser jo, ni que sigui el director, sóc un col·laborador, no estic dins de la junta directiva, o els pares mateixos. O sigui, els pares, el transport dels nens quan van a jugar als partits, els col·laboradors principals són els pares. Una mica també és lògic, no? Vull dir, jo no tinc cap nen, però bueno, les meves nenes fan ballet, doncs si fan algun fill de curs, jo vaig al ballet, no? Si tingués amb algun nen, segurament també aniria, vull dir que és una mica lògic, no? Veurem, té les seves avantatges, i en acabat segurament ne parlarem, té les seves desavantatges, però bueno, és un dels col·laboradors, una part dels col·laboradors importants és els pares.
Llavors, a cada etapa d'aquestes que dius, els objectius són diferents, suposo, o no? Sí.
Esportius.
Esportius.
Bueno, esportius i de valor, sí.
I de valor.
Sí. Clar. Sí, sí, voleu ne parlem amb mesura
sí,
que
sí,
anem...
Quins són els valors que vosaltres considereu que es poden treballar més a través de l'esport i concretament doncs.
Nosaltres en principi la idea era que dins del model de club en general, però dins de l'escola encara més, el que volíem era millorar una convivència que generés valors humans. És a dir, vull dir doncs, una educació i un civisme dins i fora dels terrenys. És a dir, un comportament que no sigui correcte dins dels terrenys de joc, tampoc ho pot ser fora dels terrenys de joc. I a l'inversa, si un comportament és correcte fora dels terrenys de jocs, dins també ho serà. Llavors això també s'ha de conjugar una mica. El que parlàvem abans de la competitivitat. La competitivitat ha de ser ben entesa, és a dir, hi ha d'haver la il·lusió de guanyar. És evident, no? Un xiquet, una xiqueta, un adult i una persona gran, el fet de guanyar és una motivació i a més també és, diríem, que l'ego li puja, no? I això és important. Però s'ha de saber competir. És a dir, competir per competir, pel simple fet de guanyar, no. Nosaltres entenem que, primer que tot, i des de la base, el que hem de competir som amb nosaltres mateixos. És a dir, la mandra, la por a perdre, el pessimisme... I, bueno, i jo sempre dic una cosa, des del meu punt de vista, això és una opinió personal, que per saber guanyar s'ha de saber perdre, i saber perdre és molt difícil. Si fixeu, això també és un punt de vista molt personal que coincidim amb molts, no? Que els grans triomfadors, perquè el problema que tenim, jo dic en general, és que, clar, mirem a la gent que triomfa, no? I la gent que triomfa és molt fàcil veure doncs, no sé, un Nadal o un Alonso o un equip del Barça que aquests jugadors doncs, són dalt i tal, se'l mira. Però clar, ningú t'explica o et fa veure el que ha passat el Nadal per arribar aquí. I aquest és el problema, aquesta és la qüestió. Que per veure el Nadal hauríem de veure tot el que ha fet i tot el que ha sacrificat aquest jugador per arribar aquí. Evidentment que tothom no hi arriba, perquè tothom no té les facultats. Però precisament hi ha els formadors, hi ha els pedagogs, psicòlegs i els mateixos pares de família que són els que han de... jo crec encaminar a la criatura pel fet de competir, però pel fet de que sigui una cosa sana i natural, no? I després també la dignitat sempre ha d'estar per damunt de la victòria. Aprendre, és el que dic, aprendre a perdre i guanyar també és una gran victòria. Saber perdre i saber guanyar és una gran victòria personal. Però clar, això són coses que a vegades semblen molt filosòfiques, no? Que realment són el que són, perquè ho són, no? Però això costa molt, perquè, a veure, jo ho veig, jo ara vaig més als terrenys de joc a veure partits de futbol, sobretot m'agrada anar a veure els petits, per veure les conductes, no? Conductes dels jugadors i dels pares, i hi hauríeu d'anar perquè ho veuríeu, no? Vull dir que el problema...
Sí, n'he vist alguna.
Ho has vist algun, no? Doncs, bueno, més o menys, doncs, és això.
He vist alguna més de pares que de nens.
Exacte.
De conductes incorrectes.
Sí, que aquests ja haurien d'anar a l'escola, també.
Clar, és que aquí el problema, un dels problemes principals, ara també s'està elaborant un codi de conducta i un codi de funcionament per tothom. Per tothom, pels col·laboradors, pels responsables, pels entrenadors i pels pares. És curiós que quan hi ha un partit de futbol dels xiquets petits, els pares invadeixen el terreny de joc i fan més d'entrenador que pas el propi entrenador. I, inclús, clar, sense tindre coneixements. S'ha de dir que l'escola compta amb una sèrie de gent amb molta voluntat, no? Ens hem documentat molt bé, vull dir, és una cosa que tampoc neix de la nit al dia. Això fa un any que s'està preparant, ho estem preparant sobretot amb l'Enric Pi, l'Òscar Llop i de més gent, i clar, això s'està madurant molt, vull dir, això és una cosa que està molt documentada, aquesta gent, jo no en particular, han fet cursos de formació, però clar, també tenim doncs, per exemple, gent titulada, l'Albert Lissasso és un titulat amb futbol, és un entrenador de regional i també una persona molt capacitada, i després també tenim nois que jugant en categories superiors han vingut al Falset Esportiu a fer el primer equip, com si diguéssim, i aquests també estan derivats cap a les categories inferiors. Això també t'aporta una experiència. Ah. Però bueno, a part de l'experiència també vol una formació. Vol, a veure, els valors os tenen o no os tenen. I els valors és una cosa doncs, que us he d'explicar a altres. No? Vull dir que a vegades que per molt que no saps una cosa, si no tens el valor, si no el tens no el pots explicar, no el pots transmetre. Llavors això és un problema. Clar, a vegades parlo i me'n vaig, no? Però és el que diem dels pares, no? Com un pare pot posar-se allà al costat al terreny de joc i manar més que l'entrenador. Llavors, bueno, llavors se vol fer un codi específic perquè precisament, que suposo que acabant ne parlarem de la metodologia del joc, que nosaltres també tenim molt en compte, doncs el crio se'l deixi fer. Un crio el que li agrada és jugar. Vull dir, els crios els hi agrada jugar. Veurem, dins del joc, vull dir, també han de prendre altres coses, evidentment, però ara parlem del joc com a tal, per tant, un crio de jugar. Si un crio que va jugar i va disfrutar constantment l'estàs atabalant, ho avorrirà. I és el que pretenem que no passi amb aquest codi.
O sigui, la feina amb els pares jo trobo que és potser més difícil que encara potser sí, amb els nens.
Jo el que sí que et puc dir, Rosa, és una cosa, que a vegades és difícil, però a vegades amb la metodologia que tenim d'entrenament, que això se'ls inculca molt als xiquets, tant amb la metodologia d'entrenament com amb la manera de funcionar amb valors, actituds i hàbits, els fills també poden condicionar molt els pares. Ojo aquí. Jo crec que si un té una mica de seny, si a mi em ve la meva xiqueta i jo li faig algo, em diuen, no, és que l'escola m'han dit que això, i jo recapacito, hòstia, pues és ben veritat. També pot ajudar els pares de rebot.
Sí, pot haver un feedback.
Un feedback, perfecte. Vull dir, una retroalimentació, que és del que es tracta, no? Llavors, clar, una mica la feina és, jo crec que és del formador, no? Però bueno, és que és un conglomerat, vull dir, un conglomerat de tot, de mestres d'escola, de pares sobretot, i en aquest cas, que per mi això ho ha dit molt bé la Isabel, que jo ho comparteixo, que és que a l'esport, sigui futbol, sigui el que sigui, la gent hi va voluntàriament, no? Llavors encara la feina es pot fer més ben feta, perquè, a veure, un al col·legi, segons quins crios hi van forçats, tal, ja costa més, no? Ara què m'està dient? Ara què vol? Clar, si al damunt a casa no aquí vas perquè vols. I moltes vegades potser hi ha canalla que no hi aniria, però pel que el pare vol que hi vagi, si al damunt encara el crida i encara li diu xuta, i encara li diu, clar, el xiquet, què passa? Que ja se n'ha agobiat i el xiquet no disfruta. I perquè un xiquet o una xiqueta pugui donar el que sap o el que té dintre, pues se l'ha deixat una mica fer.
Clar, és que en aquell moment, a vegades, el pare, sense voler, seria ell el que voldria estar jugant i fa una... No? O les il·lusions que ell tenia les passa al fill, sí. No? Sense voler.
Jo ho trobo lògic, això, eh? Jo ho trobo lògic.
Sí, per això dic que és una cosa que sense voler és instintiu, però això s'ha de...
Però clar, és com tot. Sí. Si per una banda diem als nens i a les nenes que han d'actuar d'aquesta manera i per l'altra el pare actua de diferent manera, o el formador o l'entrenador actua de diferent manera, llavors aquí crea un conflicte al nen que per què, no?
I la qüestió de vocabulari també la treballeu?
De vocabulari com?
De mal vocabulari.
El llenguatge que s'utilitza a vegades.
Bueno, llavors tenim una sèrie de valors que nosaltres prioritzem, no? Per exemple, tenim la camaderia, doncs, que ha de venir generositat, una sinceritat, un respecte a les altres maneres de ser dels altres companys i d'opinar, que això a vegades és molt fàcil de dir, inclús amb els grans, no? Necessitem un grup de treball, estem gent, moltes opinions, però si em toquen la meva, i això és així, i llavors intentar doncs, racionalitzar tot el que són els impulsos violents, no? I aquí també entraríem una mica en el llenguatge. Que això és complex, però que això... si el formador ho té clar és molt important, perquè qualsevol conducta, qualsevol cosa d'aquestes, doncs actitud, una cosa porta a l'altra. Llavors, si un jugador en aquest cas té una actitud que no és, doncs que no és diríem ortodoxa, automàticament el formador ja el treu i amb aquell xiquet se li fa l'explicació pertinent quan s'acaba i que els altres també ho veguin com a, no com a càstig, però no, sinó però... com a un reforç positiu, perquè el xiquet se'n doni compte que allò realment és un esport per disfrutar i passar-s'ho bé, i en cap manera ha d'intervindre el que és la violència ni el confrontament. L'esport com a tal, i més el futbol, és un joc de xoc, però ha de ser un joc de xoc legal, no ha de ser brut. Llavors, el treball amb l'equip també és molt important, la responsabilitat, el que és l'esforç, el que és l'obediència, el que diem de l'obediència, no? Vull dir, no confondre la violència amb una cosa dictatorial, no? L'obediència és que si l'entrenador diu això o el formador diu això, s'ha de fer allò. I si no ho vols fer és que no entres dins. Per exemple, que encabat, si voleu, ne parlem, sortim una mica, els formadors surten una mica del que és l'entrenament de mètode tradicional. És a dir, perquè mos entenguem, el mètode tradicional és una mica que l'entrenador diu el que has de fer. I clar, nosaltres sortim una mica d'això. Nosaltres intentem, evidentment, conduir a la canalla, però que el xiquet i la xiqueta faci una mica el que porta dintre, sense automatismes. Val? Una mica anem per aquí. Llavors, clar, aquí també entra el que és l'esperit de superació i coneixen sobretot en altres mateixos, no? En aquest cas, lo xiquet, jo crec que jo, bueno, és una cosa, una mica també una experiència personal. Jo penso que la majoria de gent també li passa. Quan tu fas una cosa que l'has fet ben feta i l'has fet tu, això et crea una autoestima superior. I això també, evidentment, va a persones i va a caràcters, no? Llavors hi haurà una persona que doncs, sigui més tranquil·la i s'ho pren més en calma, però si fas una cosa bé, evidentment això te dona més autoestima i ganes de superar i fent més coses, no? Una cosa porta a l'altra. Precisament per això, perquè el xiquet moltes vegades, tant el que és els formadors, i això es veu a molts camps, tal com són els pares, aquesta autoestima...
Gràcies.
Què passa, aquesta autoestima? Doncs que el xiquet la té per terra, i llavors quan un crió té l'autoestima per terra... Se li tanquen moltes coses interiorment, i això és delicat, i això és una de les coses que es vol, bueno, que es vol tindre i estem compte, no? També pel que diem de quan, clar, diem vocabulari, jo entenc que és actituds, no? Actituds, doncs, per exemple, o maneres de comportar-se, un vocabulari, o per exemple tenir cura dels béns, nosaltres també això és una cosa que inculquem molt, o els materials personals i col·lectius, s'ha de tindre un respecte per aquest tipus de coses, i això és un hàbit que molta canalla no el té, és com aquell que s'aixeca i renta les dents, molta gent no ho fa. Clar, una casa seva, si deixa la bossa allà a terra, anirà al camp i deixarà
allà... No,
al camp, xato, si vens al camp, això sí, la bossa ve ben plegada, la roba ben plegada, i aquí això és de tots, i per tant s'ha de tindre en compte i s'ha de tractar bé, una de les altres coses com a valors. Lo que dèiem, promoure l'esportivitat, el joc net i l'ètica esportiva sobretot, no? Ètica esportiva, entrem en un camp de joc, donem la mà al contrincant, a l'àrbit també, perquè clar, l'àrbit aquí es veu com una persona, com el dimoni, no? I l'àrbit simplement, ja ho diu la paraula, arbitre, que les coses funcionen, que hi ha en joc, que es basa en unes regles i per tant l'àrbit arbitra que això funcioni. Que n'hi haurà més, que han àrbits que ho faran més bé, hi haurà àrbits que ho faran més malament, estem d'acord. Que n'hi haurà que sabran més el que és el reglament i n'hi haurà altres, això és com tot. Hi ha mestres que ho fan més bé, hi ha mestres que no ho fan tan bé, hi ha xarcuters que ho fan millor i n'hi ha, vull dir que hi ha vegades, home, és ben veritat això, vull dir, és que a vegades fem les coses i bueno, és una mica fer-los i entendre aquest concepte. Sobretot higiene i autonomia personal, jo crec que és una de les coses que hem de tindre molt en compte. Un xiquet ha de saber que quan fa un esforç, evidentment sua, ja estem parlant de canalla, potser els més petits no tant, però bueno, amb tot i això, si ja els eduquem amb la higiene i amb la cura personal també. Ja ho portaran. Un xiquet, a més amb les instal·lacions que ja es poden dutxar i es poden netejar, i bueno, en fi, en definitiva és això.
Bé, jo em penso que ens has donat una informació... Quasi m'agradaria
vindre. M'agradaria vindre a aquesta escola de futbol a mi.
Sí, sí. Bé, doncs, com veieu, l'escola de futbol no és només un entreteniment dels infants i joves, sinó que pretén alguna cosa més. I tots hi hem de col·laborar perquè això sigui possible. Gràcies per haver-nos donat, doncs, aquesta informació i esperem que també ens hagi servit per fer ressò, doncs, d'aquesta escola i del treball que esteu fent.
Molt bé, moltes gràcies.
Ara tanquem la finestra, donem pas a l'informatiu amb Jordi Soldevila i recordeu que podeu tornar a sentir aquest espai demà diumenge a les 6 de la tarda i dimarts a les 8 del vespre. Us deixem l'Isabel, la Rosa Gairal, el Jimmy, jo mateixa, la Dolors, i un estol de joves que ens estan fent de tècnics que dona gust de veure, eh? Doncs molt bé, que passeu un bon cap de setmana.
Fins aquí el programa La Finestra. L'equip que ha fet possible aquest programa us desitja un bon cap de setmana i recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa demà diumenge a les 5 de la tarda i fins la setmana vinent.